Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. L'actualitat d'aquest dilluns passa pels diversos noms destacats que formen part del nou executiu de Pedro Sánchez i que hem anat coneguent al llarg d'aquest matí. Són 22 ministeris amb 12 dones al capdavant. En clau catalana, Sánchez ha nombrat Jordi Hereu com a nou ministre d'Indústria, l'alcalde de Barcelona, del 2006 al 2011. S'assuma el nou executiu de Sánchez, que manté cares conegudes a la vicepresidència i també els grans ministeris. El socialista aposta per tenir 4 dones a les vicepresidències. María Jesús Montero, titular d'Hisenda, ascendeix de càrrec i s'assuma Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Rivera, que mantenen carteres i també els càrrecs de vicepresidentes. Félix Bolaños, home de confiança de Pedro Sánchez, assumirà el Ministeri de Justícia i es manté també com a ministre de Presidència. També repeteixen José Manuel Álvarez, Exteriors, Margarita Robles, de Defensa, Fernando Grande Marlaska, Interior, Luis Planas, Agricultura i Pilar Alegría, assumint Educació, que també suma la cartera d'Esport. Serà també la nova portaveu de l'executiu espanyol. A banda, Diana Morán continuarà liderant la cartera de Ciència, que en aquest cas també suma Universitats. D'altres novetats destacades, el Ministeri d'Igualtat torna a mans dels socialistes. Sánchez ha escollit la jutgessa Ana Redondo, fins ara número 2 d'Òscar Puente a l'Ajuntament de Valladolid. Aquest últim, Òscar Puente, per cert, assumirà Transports. Isabel Rodríguez serà ministra d'Habitatge i Agenda Urbana i deixarà de ser la portaveu. José Luis Escrivá abandona també Ministeri, el de Seguretat Social, i n'assumeix un altre, el Ministeri de Transformació Digital. La navarresa Elma Saiz serà la nova responsable de la cartera que deixa José Luis Escrivá. Un nou govern que també tindrà representació canària. L'expresident Ángel Víctor Torres assumeix el Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica. Tot això per la banda socialista i pel que fa a Sumar. El partit de Yolanda Díaz finalment, i tal com es preveia, tindrà 5 ministeris. El català Ernest Urtasun assumeix Cultura, Mònica García Sanitat, la valenciana Cira Rego assumeix Infància i Joventut i Pablo Bustinduy Drets Socials. Aquest últim és exdirigent de Podem i relleva Ione Belarra, que, com hem vist, no seran el nou executiu. S'ha previst que avui Pedro Sánchez formalment doni a conèixer aquest nou executiu i que es facin la foto oficial a la Moncloa. Per tant, n'estarem molt pendents d'aquesta compareixença ja per presentar públicament i de manera oficial tots aquests membres, tant dels socialistes com de Sumar. 22 ministeris, 12 dels quals liderats per dones. Mentrestant, avancem amb altres qüestions. Els bisbes espanyols celebren a aquesta hora a Madrid la 123a assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola. La sessió inaugural començarà amb el discurs del president, el cardenal Joan Josep Omella, i després intervindrà el nunci apostòlic del Papa Espanya i Andorra, Bernardito Aus. A banda d'estudiar en detall l'informe del defensor del poble, també analitzaran un pla de reparació integral de víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit eclesial. D'aquí una setmana, els bisbes mantindran una reunió amb el Papa Francesc per debatre la situació dels seminaris a Espanya. Estarem també molt pendents d'aquesta assemblea plenària de la Conferència Episcopal que se celebra a Madrid. I avancem amb més qüestions. La directora de la Fundació Aroa, Núria Pochielo, alerta d'un augment important de la violència envers els infants. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Com que se'n parla, no? És com més visible, se'n parla, hi ha més informació, doncs aleshores les persones s'empoderen també, denuncien, no? I es visibilitzen molt més a aquests casos. Per tant, hi ha un augment. Nosaltres, precisament, després del confinament a l'entitat, ens hem trobat amb això, no? Que els casos han augmentat el 200%.
Les dades de la Fundació coincideixen amb les de la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència, que xifren un 80% l'augment de casos atesos durant els darrers anys. Ara són les 11:04. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Gavi ja és a Barcelona. En aquesta hora, a les 11, està previst que se li facin més proves per confirmar el diagnòstic de la lesió que es va fer ahir contra Geòrgia. Tot apunta que pateix un trencament del lligament encreuat anterior dret que el deixaria fora tot el que resta de temporada. El seleccionador Luis de la Fuente explicava ahir que la plantilla està molt afectada per la lesió del migcampista del Barça, assenyalant que és la jornada més amarga de la seva carrera esportiva.
El vestuario parecía que habíamos perdido, o sea. Estamos destrozados. Ver al vestuario en ese momento, en el descanso, cuando hemos entrado en el descanso, eso parecía un velatorio. Estábamos todos rotos.
Espanya va guanyar ahir a Geòrgia i serà a l'Eurocopa 2024 d'Alemanya com a cap de sèrie. Lenormand avançava els espanyols. Només començar, Barachelia feia l'empat a 1 a la represa. Ferran Torres i un gol en pròpia de Geòrgia donava els 3 punts i el liderat de grup al combinat espanyol. I en tenis, Novak Djokovic comença avui la seva setmana número 400 com a número 1 del món. Ho fa després de guanyar la Copa de Mestres de Turí contra Sinner per 6-3 i 6-3.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana tot seguit. Joan Trias entrevista Sara Tarrés, psicòloga infantil, per valorar la figura dels psicòlegs a les escoles.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Gairebé 7 minuts que passen de les 11 del matí. Ja tenim a l'estudi de la caravana la Sara Tarrés, la psicòloga infantil, que avui ens ajudarà a analitzar una mica la figura dels psicòlegs a les escoles, en aquest Criatures Fantàstiques. Sara, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Abans, però, també tenim Albert Feixas aquí a l'estudi. Sara, segur que fa uns quants dies, setmanes, potser mesos i tot, que no vas a Montserrat.
Ui, sí, molt,
sí, eh?
Molt.
No saps el que et perds. I a més ara... Albert, que ho tenim més fàcil.
Ho tenim més fàcil. Escolta bé, Sara. Aquesta tardor vine a Montserrat i endinsa't en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya. Aparca gratuïtament a Monistrol i viatja amb el Cremallera, la via verda per accedir fins al recinte, al vell mig del santuari. Un tren sostenible mogut per l'energia solar, accessible, amb vidres panoràmics perquè la teva experiència a Montserrat comenci en el viatge i descobreix el patrimoni natural i cultural amb els funiculars, el de Sant Joan i el de la Santa Cova. Molt per fer, molt per veure, molt per viure, molt Montserrat.
Doncs ara ho tens més fàcil.
Sí, sí.
Ara ja, la setmana que ve, el cap de setmana que ve...
Mira, ho tindrem per organitzar. Sí, sí.
Gràcies, Albert. Fins ara.
A tu, Joan.
La caravana. Amb Joan Trias. Criatures fantàstiques.
Mireu, les xifres, ho hem explicat molts cops darrerament, ens parlen d'un increment dels problemes de salut mental en nens, nenes i adolescents. Es tracta d'una realitat preocupant, però, per sort, cada cop menys silenciada. I avui, des d'aquest programa, que volem preguntar-nos per què no es recorre als psicòlegs educatius com una possible ajuda per tot plegat. Perquè us recordo que aquesta és una figura professional que no és obligatòria en els centres educatius, tot i que és cert que alguns centres ja l'han incorporada, però no tots ni de lluny. Però què porta un psicòleg a les escoles? Quines situacions gestiona? Fins on arriben les seves responsabilitats? Com es coordina amb la resta de professionals? Doncs bé, per tot plegat, avui ens acompanya un dia més, abans ho anunciàvem, la psicòloga infantil Sara Tarrés.
Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detener.
Sara, primer de tot, de seguida entrem en el que fa un psicòleg infantil als centres educatius, però el primer que ens alarma com a emissora és saber que no és obligatòria la figura del psicòleg al centre educatiu. Per tant, com és que encara no és obligatòria aquesta figura?
Mira, bona pregunta, eh? Bona pregunta. Jo, que he sigut psicòleg a escòlegs, concertades, eh? Uh-huh. A la pública... aquest paper està, bueno, el tenen els EAPs, els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica, i bueno, fan la feina que poden. Fan la feina que poden perquè hi van cada X temps i atenen els casos més greus. Mm-hmm. No? I llavors, per què no és obligatòria? Mira, perquè potser no se li ha donat la importància que té la salut mental dels nostres infants, no? I llavors resulta que tot plegat doncs, es va deixant i ens arriba a edats molt més tard i amb el problema doncs, molt més greu. No? Mm. Llavors sí que, afortunadament, ara se li està donant la importància que té, malauradament per les xifres, no? Malauradament per les xifres que són altíssimes.
Ara ho dèiem, l'increment dels trastorns de salut mental entre els joves és alarmant.
Sí, sí, sí.
Per què això? Normalment tendim a dir aquests darrers anys a causa de la pandèmia, però només a causa de la pandèmia.
No. Tot això ja venia alertant-se abans de la pandèmia. Ja estàvem veient que hi havia un augment de casos de nois, noies, nens, nenes amb problemes no només derivats doncs, dels trastorns o problemes d'aprenentatge, sinó doncs, problemes emocionals també, no? amb ansietats i depressions, perquè moltes vegades aquests problemes que et dic d'ansietat i depressió passen com molt desapercebuts, no? Mm. Pensem que perquè són nens, ells no pateixen, no? I que això de tenir una depressió a la infància no és possible. I que no és possible perquè, a més, la simptomatologia també potser no és la mateixa que en un adult, no? Els veiem d'una altra manera, ho expressen més potser amb ràbia, no? Mm. I també tancant-se una miqueta amb ells, no? No els veiem tant com veuríem un adult deprimit, no? Mm. Sense ganes de fer res. No? Els veiem més, potser, amb símptomes d'irritabilitat.
I, de fet, que per molta voluntat que es tingui, serà un docent mai podrà abordar temes de benestar emocional com a professional, entenc.
Absolutament. És que aquesta no és la seva tasca i tampoc està format per fer-ho, per més cursos que pugui fer per al seu compte, perquè aquesta és una altra. No? Molts d'aquests cursos els fan els professionals que estan realment interessats en formar-se en aquestes qüestions i els fan per al seu compte. No és que els formi el departament d'ensenyament, ni vingui dins del seu grau, no? d'educació. No.
Deia que volia tractar quin és el paper d'un psicòleg educatiu en un centre escolar. Per tant, comencem per aquí.
A veure, papers que tens i que són molt rellevants, no? Que són la detecció, la prevenció. Comencem primer per la prevenció, per la detecció, per l'avaluació d'aquests problemes que podem detectar i ens permeten fer cert tractament d'aquests problemes. Aquests problemes els hem de derivar a fora, de forma externa, al professional que sigui especialista en allò que hem detectat. No? Mm. A vegades són logopedes qui han de fer la tasca, a vegades són psicopedagogs, a vegades són els psicòlegs clínics, i ho hem de fer fora de l'escola, perquè aquest no és el paper del psicòleg a l'escola, almenys quan jo treballava a les escoles. Ara no sé quins papers, com et quedarà regulat i què ens deixaran fer realment, no? A l'escola...
Clar, ara em deies derivar, eh?
Derivar.
Fins on arriba la competència d'un psicòleg escolar?
A veure, jo el que hem pogut fer fins ara és la detecció, l'avaluació d'aquests casos, i en alguns casos fins i tot aquesta avaluació es fa a la demanda externa, perquè no tenim suficient coneixement a vegades del que li pot estar passant a aquell infant. Aleshores és millor que ho facin fora amb un especialista, no? Que no començar a passar-li tot un seguit de proves, que això també el tensiona molt amb ell, amb la seva família, perquè no sap què li està passant, i és millor que tot això es faci des de fora.
Un dels casos més comuns en els que us trobeu encara a dia d'avui és el bullying?
En increment.
En increment, eh?
En increment, sí, sí, sí.
Per què incrementen casos com els de bullying?
Mira, aquesta és una bona pregunta, perquè molts d'aquests infants que fan bullying també són víctimes. Víctimes de moltes situacions que provenen de casa seva. Víctimes de formes d'estils parentals autoritaris, d'estils parentals molt permissius i d'estils parentals fins i tot molt sobreprotectors. És a dir, és aquell nen que fa una malifeta i el pare i mare doncs, van a defensar sí. No? el que ha fet. No? Això és per una banda. Per l'altra, tot el tema de les xarxes socials, tot això ho ha amplificat. No? I també doncs, per fer-se el graciós o per tenir un estatus, no? va a fer mal al més feble. Mm. I així és obtenir el reconeixement de la classe, un reconeixement que potser dins de la seva família no té. Mm. I és una forma d'estar present a la vida, no? I de que el vegin, que el reconeguin. No? I això va en molt augment, perquè a l'igual aquell infant es sent molt invisible. Mm.
Sigui com sigui, una de les màximes que tots ens creiem, però sovint ens creiem sense saber el per què, i per això ens acompanya Sara Terrés en aquest programa, per explicar-nos el per què de les coses, una millor salut mental, també en criatures, és un millor rendiment acadèmic. Per què això?
Evidentment, bueno, és que són persones que... és integral, eh? És a dir, si tenim benestar, podem rendir millor. Per què? Doncs perquè podem estar més atents, perquè podem estar més concentrats, perquè estem gaudint d'allò que estem fent. En canvi, si estem tristos, és difícil concentrar-se, no? Si estem enrabiats, també és difícil concentrar-se. I què més passa? Però és que és a la viceversa, també, eh? O tots aquells problemes que tenim, nens que tenen problemes d'aprenentatge, no tenen tampoc una bona salut mental. No? Perquè esdevenen doncs, problemes d'autoestima, d'autoconcepte, i tot això doncs, acaba també revertint en com se senten emocionalment, no? Uh-huh. com se senten, doncs malament. Se senten tristos, rebutjats, sols. No? Llavors, és una cosa que és un peix que es mossega la cua, eh? Uh-huh. Una cosa amb l'altra.
Clar, abans, més que preguntar-te, et deia, i tu em reforçaves la idea, que un docent mai podrà abordar temes de benestar emocional com un professional, però entenc que el psicòleg educatiu sí que s'ha de coordinar amb els altres professionals del centre educatiu per saber com està la criatura. Com funciona això?
Absolutament, absolutament. A veure, la demanda normalment pot venir-te. No? Jo em poso en el meu paper de psicòleg escolar quan uh-huh. jo he exercit aquesta tasca a les escoles. La demanda em venia fonamentalment o bé del docent, uh-huh. que em deia, escolta, veig alguna cosa en aquest alumne, sisplau, pots venir i fer una observació a classe, per exemple, o el pots agafar una estoneta, parlar amb ell i valorar, o et pot venir directament de la família. No? La família també té interès en que el seu fill, filla, doncs estigui bé, i si veu a casa alguna cosa, fa una primera demanda uh-huh. amb tu. I escolta, és que veig que el seu rendiment no és l'esperat, últimament veig que no es concentra, no està motivat, no? O per altres qüestions, també em venien a preguntar, doncs escolta, doncs té molts malsons, què és el que està passant, o em pot venir també del professional extern que està atenent aquell alumne, uh-huh. i de dir-me, escolta, al llarg de les últimes setmanes he vist que hi ha alguna cosa que no està funcionant bé. Pots fer una petita exploració, a veure com està aquest alumne a l'entorn escolar?
Entenc que hi ha problemes també, Sara, que poden ser a llarg termini, és a dir, que el nano hagi presentat unes característiques ja fa temps i això s'ha de tractar a llarg termini, i altres que poden sorgir de sobte per un problema puntual. Per tant, entenc també que el psicòleg educatiu cal que estigui preparat per tota circumstància.
Sí, has de tenir una formació específica i molt gran per veure tots els diversos problemes que et poden sorgir amb la diversitat d'alumnes que hi ha. Uh-huh. O sigui, des d'aquests problemes més derivats de trastorns de l'aprenentatge, a trastorns o problemes conductuals, a trastorns emocionals, coses que et venen de molt, molt lluny, o coses que et sorgeixen d'un moment puntual, que pot ser una pèrdua d'un ser estimat, mm-hmm. no? Com afrontar la mort, no? Amb aquell alumne...
Una etapa de dol, eh?
Sí, és que...
O sigui, com se li explica un nen una etapa de dol? Perquè, clar, ha de ser complicat, això, eh?
L'has d'escoltar. els nens saben que l'amor forma part de la vida. I això és una responsabilitat que no l'hem de deixar tampoc a mans de l'escola. Això ho hem d'educar des de la família. Vale. No? I hem d'explicar doncs, que tot és un cicle. Tot comença, tot acaba. No? I que sí, quan arribem a aquest punt de final de cicle, això fa mal, sí, doncs dol. Mm. I ho hem de pair i hem d'entendre per què ens sentim malament i quin sentit té aquesta tristesa, no? Mm. Aleshores, bueno, l'escola ha d'acompanyar i ho fa molt bé moltes vegades, doncs a través de contes, a través de tallers que es fan, no? Però, bueno, jo no ho deixaria només a mans de l'escola. Això és una tasca que s'ha de fer des de la família. I les famílies, és cert que moltes vegades tenim por a enfrontar-nos a aquestes situacions, no? I a aquest tema, no? Que moltes vegades ens pensem que no estan preparats els nostres infants per això, i sí que ho estan.
Més del que ens creiem, eh?
I tant. Mm. I tant.
Ara em parlaves de la família, considero un punt important, perquè abans et deia, suposo que entre els psicòlegs professionals del centre i el professorat, diguem, hi ha d'haver aquesta coordinació. On queda la coordinació amb la família, també? Ho dic perquè sovint parlem, quan parlem del món educatiu, mm-hmm. parlem molt de certes reunions o de que han de parlar molt o coordinar-se molt tant el professorat com les famílies com els alumnes. Aquesta coordinació és fluida o amb el temps es va perdent i la família no interactua massa amb el que és l'escola?
Home... es solen tenir reunions periòdiques, eh? Uh-huh. I fer un seguiment d'aquells alumnes que passen per nosaltres, pel psicòleg. Aleshores intentes doncs, donar unes estratègies i fer doncs, al cap d'unes quantes setmanes un seguiment d'aquest alumne i com està en l'actualitat, després d'haver donat aquestes pautes, aquestes estratègies, en funció de la problemàtica que tingui. Mm. Llavors, s'intenta, el que passa, clar, és una qüestió de que quantes línies pot tenir una escola. Si tens una escola petitona, tindràs uns alumnes acotadets, que tinguin una problemàtica que tinguis que atendre. Si és una escola molt gran i només hi ha un psicòleg, per quatre línies per grup, no?
Això
no es pot assumir. No? Llavors, clar, vas agafant els més greus, no? Llavors, es va diluint, sí, però s'intenta seguir-los sempre.
Clar, et preguntava el paper dels adults, perquè intueixo, evidentment, que l'adult influeix molt en la criatura i en la forma de pensar de la criatura, més quan són petits i estan en edat de creixement. Quantes vegades t'has topat amb pares que pensen... és que és molt típic, això. A mi em molesta molt, eh? És molt típic allò de pensar allò dels psicòlegs. A mi els psicòlegs no m'arreglaran gaire. I no creure en la psicologia com una ciència, que és el que és. Aprenem-ne tots i anem al psicòleg, que també va molt bé, anem a teràpia, que també va molt bé. Però quantes vegades t'has topat amb pares així i, clar, els nanos tenen aquesta informació del que és el psicòleg.
Sí, a veure, quan et topes amb casos així ja saps que allò està molt, molt, molt complicat, no? I tu els crides, fas les entrevistes, els tornes a citar per la següent vegada i són els típics que després no, al igual no et venen, no venen a fer l'entrevista. O et venen, et diuen sí, i allò es queda encallat.
Es banalitza molt la funció del psicòleg a les escoles?
Crec que cada cop menys, eh? Perquè estem veient que sí que tenim una funció important, però sí que s'ha banalitzat molt i potser no se'ns ha donat la importància que tenim, no? No fem màgia, òbviament, no fem màgia, però sí que podem donar estratègies perquè els nanos funcionin d'una manera més adequada en l'entorn escolar, però també familiar i social, perquè és que no només són problemes d'aprenentatge, és que són problemes emocionals, és que són problemes de relació, d'habilitats socials, no? De sentir-se a vegades que no pertanyen en lloc. Mm. I no hi ha res més dolent que no sentir que no pertanys en lloc.
Bèstia, això.
Això, molt. I això ens passa, per exemple, amb nanos d'altes capacitats. I això també es veu a l'escola, vull dir. I veiem molt fracàs escolar amb altes capacitats i molt malestar. I llavors hem de derivar-lo a l'especialista, perquè hi ha especialistes en altes capacitats i ells tenen les estratègies per a aquests casos. Mm. Però hem d'estar com a pares, com a professionals, i quan tenim davant nostre un cas que nosaltres no el podem atendre, l'hem de derivar al professional especialista en allò que hem detectat.
Mm. Et preguntava abans si, o em preguntava a mi mateix abans si la salut mental havia crescut arran de la pandèmia. Jo crec que no només, també, però no només. El que sí s'ha trencat a través de la pandèmia, crec jo, ara m'ho diràs tu si és així o no, Sara, és el tabú de parlar-ne. Això ha ajudat a que deixi de banalitzar-se una eina tan important com la del psicòleg?
Sí, és que, a veure, el que va fer la pandèmia és que ens vam trobar molt malament, i llavors, com que no podíem resoldre nosaltres mateixos el malestar, vam haver de recórrer sí o sí al professional, a l'especialista, a l'expert, no? Llavors, no ens ha quedat altra que dir, escolta, no estic bé i necessito algú extern, el psicòleg, que em doni un cop de mà, llavors, bé. Benvinguda a la pandèmia, si ha sigut per això, no? Per dir, escolta, trenquem aquest estigma de dir, vaig al psicòleg, i no vaig al psicòleg perquè estigui, i ara diré aquesta paraula que a mi tampoc m'agrada, perquè estigui boig, no, és perquè no estic bé o vull estar millor del que estic, no? Vull dir, i perquè ho necessito, igual com vaig al dentista perquè em fa mal un queixal.
Hi ha una altra figura a les escoles, que per qui no ho entenguem perquè no formem part de l'àmbit escolar, estaria bé que ens ho expliquessis, Sara, que és la figura de l'orientador o mediador escolar. Quina és la principal diferència entre un orientador, ja ho diré bé, o un mediador escolar, i la figura del psicòleg educatiu?
A veure,
és el mateix?
Aquí és que se'ns ha barrejat a tot arreu, i fem el que podem i el que ens deixen, eh? I ja et dic ara mateix, a mi m'acabes de ficar aquí
amb
un jardí bonic, perquè a veure què t'explico, perquè jo aquesta figura tampoc l'he conegut gaire bé.
Val.
Perquè jo no he estat als instituts, això es dona a l'institut,
sí.
I jo he estat a escola primària, jo em dedico més a la infantil que no a la juvenil, no? Llavors, a l'orientador el que fa en molts casos és anar veient el perfil una miqueta d'acadèmic de cada un dels alumnes i anar-lo guiant perquè pugui triar el seu camí cap a veure què vol ser quan sigui gran, i es dediqui a estudiar quin batxillerat vol fer i quines assignatures serien les més adients per les seves característiques acadèmiques i personals. Mm. Els mediadors, quan tenim conflicte, no? Quan hi ha un conflicte, normalment sorgeixen, doncs, dels casos d'assetjament, no? I a vegades no té per què arribar a l'assetjament, però malauradament és en aquests casos. Mm. I també t'he de dir que quan un forma part de l'escola, també es fa difícil, aquesta figura. Però ja et dic, m'acabes de ficar en un lloc que no és el que més domino.
Recuperem això. Mira.
Així és, amb tota sinceritat.
No, hi ha molta sinceritat entre Sara i els membres de la caravana, per tant, endavant. Em parlaves de psicologia infantil i de psicologia juvenil. Els adults tendim a pensar que els problemes psicològics són dels adults, i prou, i que a l'etapa infantil i juvenil els seus problemes són problemets minúsculs i ja està?
En general, pensem que la infància és un moment feliç. Llavors, no li donem importància.
No hi ha problemes,
No, quins problemes ha de tenir un infant? A veure, jo parlava amb una mare que, bé, si l'havia trucat la mestra, no? I li havia dit, escolta, és que la teva nena, doncs, potser seria adequat que la portessis al psicòleg perquè, bueno, la veig que està molt ploranera per tot arreu, reacciona sempre plorant, no? I la mare, doncs, després em comentaven a mi, escolta, és que no entenc per què plora la meva filla. Jo li dic tot el dia a la meva filla que ha d'estar contenta, que és una nena, i els nens han d'estar feliços. Mira quina pressió. No? Quina pressió, que la nena no podia estar enfadada perquè tenia un company que li feia la vida impossible, I ella no tenia estratègies per enfrontar-se a aquest infant. Llavors, plorava tot el dia, era la seva solució. I, a més, amb aquella pressió de que ha d'estar feliç i contenta perquè és una nena i qui no trobava l'acompanyament a dins de la família. Llavors, bueno, això s'ha de reconduir, se'ls ha d'explicar amb els adults doncs, que els nens tenen els seus problemes i que tenen malestar i que se'ls ha d'acompanyar en aquest malestar i que se'ls ha d'ajudar. La infància és una etapa com una altra de la nostra vida i que apareixen problemes importants, no? Mm.
Si no recordo malament, el president Aragonès fa uns quants dies, en sessió de control, anunciava que volia un psicòleg per cada centre educatiu. Intueixo que això tardarà en arribar, però dèiem que de moment les xifres no són positives. Hi ha molts centres educatius que els hi falta la figura del psicòleg. Jo un dia, Sara, espera't, que ara et fotrem un altre jardí. Jo un dia, Sara, vull que en aquest estudi vingui la cap del Departament d'Educació, Anna Simó, la consellera d'Educació, i en parlem una mica de tot plegat. Si ens estàs escoltant ara mateix, per què li diries que és necessari una mesura com aquesta? Per què li diries que és necessari que hi hagi un psicòleg educatiu en cada centre educatiu?
Ai, perquè invertir en el benestar psicològic i emocional dels nostres fills i filles de la infància és no té preu, no? Si podem trobar la manera de que aquests problemes que poden estar sorgint a la infància no es facin més grans i no ens arribin a adults, quant patiment estalviaríem i quants recursos econòmics, si ho hem de mirar i mesurar amb diners, ens estalviaríem, no? Perquè quants dels problemes adults no s'han originat a la infància, no? I no els hi hem donat la importància que calia. Doncs per això mateix, perquè hem d'invertir en benestar de la infància, en la nostra infància, perquè no arribin tan greus a la vida adulta.
Sara Tarré, psicòloga infantil, com sempre, un plaer escoltar-te. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detener. Y me quedé bajo la lluvia aunque la voz se canse. Total es lo único que queda que no se ha quebrado. Donde hay dolor y falte luz que mi garganta cante. Que en la canción agarren fuerza mis pies anclados. Cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel Oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge per a millorar Catalunya. Cada dia movem 1.000 trens en una xarxa amb 214 estacions que utilitzen 110 milions de viatgers cada any.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
Моя хатина, простою жито, прийди, козаче, хоч буду бито.
Sou d'aquells que us agrada anar al teatre, passeu-vos-ho bé, esteu farts que us intentin alliçonar amb grans històries, cansats que us diguin el que heu de fer, us agraden les comèdies, en definitiva, teniu el pla perfecte. Anar al Teatre Goya, a Barcelona, a veure la nova obra de Ramon Madaula, Els Conqueridors. L'obra de teatre passa en un plató de televisió on s'hi grava una sèrie històrica. Resulta que el protagonista, l'actor que fa de Jaume I, no acaba d'entendre molt bé el personatge i no se'n surgent. Els productors de la sèrie estan molt nerviosos i inclús es plantegen fer-lo fora. Però llavors, màgia. Apareix alguna cosa, passa alguna cosa per allà. Aneu-hi al Teatre Goya i riureu molt i sabreu de què us estic parlant. Avui a la caravana, però, tenim el plaer de saludar a dues de les actrius de l'obra. Són Mònica Glenzel i Tilda Espluga. Molt bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal, com esteu? Com estan en aquesta obra, el Goya?
Bé, portem una setmana de prèvies i, bé, no diem que ens sorprengui, però estem molt contentes perquè la gent s'ho està passant molt bé.
Sí, i són temps per passar-s'ho bé, eh?
Jo crec que per és riure. Necessari. O sigui, risoteràpia a tope, per favor.
El teatre, de vegades, és massa grandiloquent.
Ui!
I, per tant, hem de baixar una mica... Baixar en tema, eh? No culturalment parlant, però anar a la comèdia simple i anar al teatre passant-s'ho bé i ja està.
Sí, home, hi ha d'haver de tot, com a la vida. Hem de poder triar, hem de poder variar. Si tot fos igual, seria molt avorrit. Mm.
Jo explicava la història fins on podia, perquè no vull que hi hagin spoilers. Però si anem a veure Els Conqueridors, què anirem a veure? Quina història anirem a veure?
Jo penso que s'encavalquen dues històries, és a dir, tot està localitzat en un plató, en la realització d'una sèrie, amb tot el que comporta, no? El Ramon amb això ho ha dibuixat molt bé, es nota que n'ha fet moltes i que, a més, també n'ha fet d'històriques, i aprofita per explicar, hi ha una part de divulgació, gairebé et diria, sobre el personatge de Jaume I, perquè tot el que hi ha escrit són coses contrastades per ell, són coses que el mateix Jaume I va escriure en el llibre dels fets, o sigui, que tot és verídic. I aleshores també hi ha una part de que hi ha moltes coses que jo, per exemple, desconeixia sobre el personatge i que sé que són certes, no? Uh-huh. O sigui, que hi ha aquestes dues... Aquesta combinació que em sembla genial, que ha sigut molt... Bueno, em sembla una superbona idea.
Per tant, molta comèdia, però també anem a aprendre.
Sí. A més, és curiós perquè hi ha uns moments de... No?
Sí.
On s'explica més Jaume I i la gent està molt atenta.
Ja. Sí, perquè a més, clar, no explica per descomptar les batalles, però quan estaves a l'escola sabies la part política, no? Uh-huh. I en aquesta part també s'explica una mica la quotidianitat d'un home d'aquella època, no? Del 1300. Vull dir que et fa gràcia.
Això ho noteu també en el públic? És a dir, moltes obres de teatre, jo què sé, se n'enfoten o són iròniques amb polítiques d'altres països, amb Estats Units, per exemple, amb el que sigui. Aquí estem tocant una cosa nostra.
Correcte.
Sí.
És més difícil que la gent ens n'enfotem de lo nostre, diguem-ho així?
No, la gent connecta molt.
Sí, eh?
Al contrari, connecta molt. Sí que és veritat que diu... clar, hi ha coses que només fan riure aquí. Les traguéssim del context i... No fan gràcia.
Jo penso que d'ençà que hi ha el Polònia, el saber enriure'ns en una mica del poder i de nosaltres mateixos ha creat una cultura, no? O sigui, la gent amb les coses fins i tot més cutres del que som els catalans, la gent riu moltíssim. Vull dir que penso que sí que hem anat millorant amb aquest aspecte.
Abans, Tilda, ens ho comentava la Mònica, que n'ha anat aprenent també de la figura de Jaume I el Conqueridor que surt en aquesta obra. Us ha canviat la percepció que teníeu d'ell, més com a llegenda, més com a mite, que com a personatge històric?
A mi no. No, mireu, acabes de fer la reflexió i no m'ho havia ni plantejat. Perquè és curiós que el veig des del personatge que faig a l'obra, me l'escolto des d'aquest lloc, és curiós. Clar, no m'ho havia plantejat, això.
Sí, sí. Bueno, te n'adones de que tot és més cutre del que sembla? I aquell personatge que va fer els Països Catalans...
Aquelles grans diloqüències, no?
Exacte. O sigui, també era un ser humà amb les seves cutrós. Mm.
Deixeu-me que us pregunti també com acaba el text de Conqueridors a les vostres mans.
Jo, a través d'en Josep Maria Mestres, el director, hi he treballat amb unes quantes produccions. Diria que va ser la primera que vaig fer des que vaig acabar l'Institut del Teatre, va ser amb ell. I em va passar el text. Per mi, imprescindible saber la confiança que tinc amb ell, i amb molts dels meus companys els coneixia, no hi havia treballat mai, però els admirava, i vaig pensar, amb aquest equipasso, el que em digui el Mestres.
Jo també, va ser a través del Mestres. També és amb el director que he treballat més. També li faig ajudant de direcció i això, però ara feia molt temps que no treballàvem junts. I el fet de fer una comèdia em venia molt de gust, també.
Què en penseu la primera vegada que us llegiu el text?
Jo me'l vaig llegir anant cap a Madrid a l'AVE.
Sí.
I és que em petava de riure jo sola.
Hosti, boníssim, molt metafòric, això, eh?
Sí, va ser molt curiós, perquè és allò que t'has de reprimir una mica, perquè es pensaran que estic boja, però de carcajada. Eh?
Sí, a mi també em va fer molta gràcia d'entrada. Sí.
Una de les coses que més cria l'atenció, mira, la Núria i l'Andreu van anar a veure-us en aquestes sessions de la Tila i la Núria, que saluden ara mateix aquí a la ràdio. Venir a veure-us al teatre Goya, i em deien, una de les coses que cria més l'atenció és jugar amb personatges històrics amb l'actualitat. Això és el que dificulta més, o una de les complicacions de fer una obra com aquesta, d'interpretar una obra com aquesta? A l'anar i venir històricament?
En el meu cas no, perquè de fet és un joc que fem els actors. Anem i venim pels personatges, per les èpoques. Aleshores, això no... Vaja... No, a mi no em va semblar una dificultat. No. Depèn de l'obra que fas, et posen un meriñequi i surts. I... Vull dir que en aquest sentit, no.
No, ja ho diu el bisbe de Lleida, no? Que per un plató hi passen tota mena d'éssers. Com ho diu?
Tota mena d'éssers.
D'éssers i no sé què més, ja no me'n recordo, perquè aquesta l'hem canviat de frase alguna vegada. Sí. Però no, conviu molt bé. A més, sí que és veritat que amb això el Ramon ha sigut molt llest, diguéssim, i hi ha coses que només les diu els personatges històrics. Diguéssim que si ens poséssim en boca dels personatges actuals seria...
Sí, una altra cosa.
Clar, hi ha una confrontació entre els personatges i d'això del que era aquella època on, vaja, el respecte per la vida i pels altres era el que era, i el que és ara, no? I aquí hi ha una confrontació. I això també és una part de la comicitat que té l'obra, no? Aquest xoc de cultura en el sentit, doncs, d'això, doncs, el tracte que tenia amb les dones o amb els sarraïns aquest posat de reialesa que tenia ell, no? Mm-hmm.
Tornem una mica al públic, també. Abans us preguntava si són uns temps en què es necessita molta comèdia, i em dieu que sí. Noteu més des de l'escenari, noteu més que li costa a la platea riure perquè són temps difícils?
Jo diria que al contrari.
Al contrari, eh?
Sí.
Jo diria que al contrari, que la gent té moltes ganes de riure i de seguida que pot riu. No?
Sí. Jo penso que ja saben que van a passar una bona estona. Sí, en aquest sentit, la predisposició... Bueno, es crea una comunió xula, no?, de passar-nos-ho bé tots. Mm.
L'obra, a més, experimenta molt amb els límits de l'humor. Deixeu-me anar per aquí, també. Bueno, és un clàssic de les preguntes. L'humor ha de tenir límits?
Jo en tinc.
Sí?
Sí. I el que passa és que són bastant laxes, eh? Per segons quina, amb segons qui parli. Però jo hi ha coses que no em fan gràcia. És així, vull dir, ho accepto, no és que... No, com sóc. Però també respecto que els altres en tinguin uns altres, eh? Per descomptat, mm-hmm. Només faltaria.
L'humor sempre... T'ho pregunto diferent, Mònica. L'humor sempre ha de ser de baix a dalt?
Principalment, sí. Sí, sí, sí. I no, sí, bueno, és, no sé, és com hi ha lleis que protegeixen a les minories, doncs, perquè es necessita. Doncs amb el tema de l'humor em sembla absolutament coherent, també.
Tila.
Jo, absolutament d'acord. De baix a dalt, sempre.
Si no, no parlem d'humor, parlem d'una altra cosa.
Clar.
Val. Deixeu-me que reculli també unes paraules del director de l'obra, Ramon Madaula, que expressa precisament en el dossier de premsa d'aquesta obra. Diu, perquè els conqueridors puguin fer la feina que dona sentit a la seva vida, sempre hi ha d'haver danys col·laterals. Els conquerits.
Clar.
És dur, això, eh?
Sí, sí.
Per això ho deia abans, que molta comèdia, però patapam.
Per això que deia la Mònica, Jaume I, que aquí el tenim com, no?, el gran rei i tal, i de cop dius, home, a veure, també anava conquerint i anava fent...
Anava fent esclaus, anava destruint ciutats, famílies, matant penya de sac... I ell, el personatge, es justifica una mica i l'entens, però dius, però no... De fet, jo penso que el Ramon, en tot cas, ha acabat esdevenint... Hi ha la seva, el seu missatge pacifista, malgrat que es nota que parla amb molt respecte sobre el personatge, no? Mm. És a dir, hi ha fet aquesta balança de defensar-lo i criticar-lo, que jo penso que l'ha portat molt bé.
Mm. Una obra que podeu veure al Teatre Goya. Fins quin dia esteu al Goya?
Crec que de moment estem fins als Nadals, no? Fins
sí.
A Reis.
Mira, fins al 7 de gener.
Exacte.
Ho teníeu aquí apuntat, fins al 7 de gener. Després gira?
Esperem que sí.
Sí, però em sembla que és de cara...
Ens van dir a la tardor, sí, sí.
Sí.
Deixeu-me parlar també del món del teatre. Com està el teatre català dia d'avui?
Txan-txan, txan-txan, txan-txan.
Va, especifico una mica més, perquè quan faig aquesta pregunta sempre m'obriu els ulls com a...
Sí, jo fa 30 anys que m'hi dedico i el món de la precarietat hi ha existit sempre.
Sempre, eh?
Sempre. A vegades més acusat, a vegades menys. Amb la crisi van baixar els sous, no us han tornat a recuperar. Sembla que a nosaltres no ens puja el súper, però vull dir que sempre es juga amb una cosa com en molts altres àmbits, eh? És amb la passió que tenim les persones que ens hi dediquem, en general. És a dir, no, és a dir, des de l'equip sencer, eh? Estàs parlant de direcció, els autors que escriuen dedicant-hi unes hores que no tenen cap mena d'ajuda ni remuneració, ni, o tècnics, o sigui... Hi ha una mica... Vaja, que si ho divideixes, el que cobres per les hores que hi dediques, et posaries a plorar, directament. Però, bueno, jo penso que hi ha altres països al nostre voltant que tot això es cuida moltíssim més i fan enveja. Bastanta.
Sí. Sí, tot i així, jo penso que artísticament i això... Sí que hi ha, és un país amb molta...
Creativitat, a tope.
Amb molta creativitat i que molta d'ella no arriba... Malauradament no arriba al públic, no? Queda molt en l'off i... Però, bueno... Mm. Jo crec que estem en un moment... Les institucions... Està una mica burgesat, per mi, el teatre a Catalunya, sí. Mm.
Per què?
Bueno, hi ha els dos teatres públics, després hi ha la part més comercial i llavors... En aquest cas, per exemple, crec que s'ha fet inclús un repartiment prou variat i prou... O sigui, penso que això que ho deia, no?, el Mestres, que deia que som tots amb un cert carisma, som gent potser no habitual, no? Uh-huh. Però però que hi ha una tendència en els llocs on arriba el gran públic a no arriscar massa.
Jo sempre que plantejo la pregunta com està el teatre català, i és evident, allò que parlàvem de baix cap a dalt, sempre us plantegeu des del món polític, des de la institució, des del món teatral com a institució, si m'ho permeteu. Però la societat catalana cuida en prou el teatre català?
Bueno, jo penso que ens centrem en això perquè està clar que si no hi ha una cura a través de les institucions i políticament, és evident que no podrem fer popular. Perquè en aquest projecte on som hi treballem potser unes 30 persones entre actors i demés. I si vols fer-ho popular i vols que tothom hi vagi, l'entrada no pot pujar de segons quins preus. Aquest és el sentit de que potser nosaltres sempre ens enfoquem cap allà, però perquè creiem que la cultura forma part, no potser del mateix lloc, però com la sanitat, com l'educació. Vaja, és que la cultura és educació, no? Sí. Per tant, jo per això sempre m'enfoco cap allà, no? Perquè el que vull justament és que no sigui una cosa elitista, que només puguin pagar 4. I per això necessitem l'ajuda de les institucions, està claríssim.
Per tant, la culpa de que la gent no hi vagi al teatre són els preus i aquest aburgesament del teatre?
No.
O no només?
No, jo quan parlava de l'aburgesament parlava dels professionals, eh?
Val.
Dels professionals, no parlava del públic. No, el públic... No, jo crec que sempre el teatre sempre ha viscut aquest moment de més crisi o de menys, però sempre ha viscut en aquesta precarietat, sí. També. Jo quan parlo també de les institucions i el que diu la Mònica, que forma part de que hi ha d'haver aquesta cura, no?, des de l'institució, però no s'ha fet una política educativa de la cultura, no? En aquest sentit, vull dir, no es porta a les escoles, els nens, la gent, la majoria de gent, de nens, no han anat al teatre que no sigui veure una cosa que sigui infantil. Sí. No? O els instituts els porten en massa als instituts allà el dia que hi van tots, que llavors, clar, t'agafa, vas a una altra cosa, ja no vas a veure la funció, no? Després, ara hi comencen a haver ajudes per la gent jove, però tot i així parlava amb un amic suec que dius, pues, fins als 22 anys és gratuït anar al teatre.
Hòstia.
Què passa?
Sí, sí.
Que després la gent ja té aquesta dinàmica. Doncs després...
Ja sap que pot disfrutar moltíssim i tenir moments molt, molt xulos en el teatre. Perquè hi ha coses que... Jo, per exemple, a cap pel·lícula he sentit riure tant a la gent com en el teatre. En el teatre es pot arribar a riure moltíssim, si vols. En el cas de les comèdies, eh? Però jo he vist comèdies boníssimes a casa per una plataforma... Sí, em fa gràcia, però riure, com he arribat a esplaiar-me i aquesta comunió de riure conjuntament amb més persones, això només passa allà, eh? Només passa en un teatre.
Això és allò que diem la màgia del directe? És precisament això?
Sí. Hi ha un punt catàrtic. Els riures s'encomanen, la felicitat... a nosaltres també ens encomanen, ens agrada molt. Vull dir, quan estàs en escena, per què ho fas? Perquè la gent s'ho passi bé. Doncs és com un... No? Són vasos comunicants que ens anem i surts i estàs content.
I una obra de teatre, precisament, que té aquest directe, aquest ser molt proper amb el públic que riu, fa també que no pareu mai de treballar? És a dir, aneu notant cada dia les petites i, hòstia, aquí no m'han rigut avui com ahir, o m'han rigut més, o potenciaré més això...
És com un rellotge. No, és que, a més, mai surts a escena pensant la feina ja la tinc feta, només vaig a reproduir-la, perquè la cagues.
Sí, eh?
Sí, home, i tant.
Sí que és veritat que tenim una partitura molt marcada, una partitura molt estudiada, molt marcada, però evidentment és el director, no?, el públic, i sí que evidentment va sentint coses, o avui, mira, avui no m'han rigut, o avui no ho han clavat, o inclús moments que dius, de què riuen? Jo hi ha algun moment en escena que encara no he descobert
que els hi ha, que els està fent gràcia.
I la Vanessa ahir també m'ho va confirmar, ella, que hi ha un moment que tampoc sap, estan rient i no... I dius, de què estan rient? I llavors et trobes en aquella situació d'intentar descobrir això.
No, és que a més, vull dir, mal m'està dir-ho, però l'equip és espectacular i aleshores ja no només són la part ingeniosa del text que la té, sinó que les interpretacions i la manera d'estar en escena d'alguns dels meus companys és hilarant, fan molta gràcia, estan molt bé.
Deixa'm-ho dir, que si me deixo algun, aviseu-me, sisplau, però Ramon Madaula, que és el dramaturg i també hi apareix a l'obra direcció de Josep Maria Mestres, Mohamed Zian, que és un actor com una copa un pit, Xavier Bertran, que també, Roger Coma, que dir-vos, Titles Pluga, Mònica Glenzel, Ramon Madaula, que dèiem abans, Vanessa Segura, com ha estat treballar amb tot aquest equip?
Jo m'ho estic passant molt bé.
Molt bé, crec que és un equip humà maco.
Sí,
maco.
Sí, sí. Estem... no sé, jo ja ho dic, per exemple, amb la Tilda, tu i jo no hi havíem treballat mai, no. I ens coneixem de fa... I està sent molt guai.
Sí, amb el Roger, per exemple, havíem fet l'Institut del Teatre junts. Havíem fet taller junts, però mai havíem treballat junts.
Veus? I... No.
Està sent...
Sí, està... no estic sorpresa, sabia que, era, que estaria super a gust, eh? Però mola confirmar-ho.
Sí. Avui que estic batallero, suposo que amb vosaltres els oients deu ser el dia, deu ser el dia. Us preguntava pel teatre en general, deixeu-me preguntar també si hem millorat o no en el paper de les dones en el món de la interpretació.
Si hem millorat en el món...
No.
Hi ha menys edatisme que abans, es paga el mateix... Hi ha més igualtat que abans?
Jo penso que en papers encara estem bastant lluny, eh? Sí, encara estem bastant lluny. Sí. I... Hòstia, fa ràbia, eh? Perquè, a més, jo, a mesura que m'he anat fent gran, a mi ja em costa... Ja veies que els papers d'actriu jove... Però a mesura que et vas fent gran, encara va empitjorant la cosa, o sigui... Hòstia, m'agradaria més... I no només posar la responsabilitat a que hi hagi més dramaturgues, que també, sinó que els dramaturgs expliquin històries de dones millor. Ja està, jo ho he dit.
Hem de dir que aquí som 3 actrius i 4 actors.
Sí, sí, sí.
Que, aquest sentit, quasi. Que normalment no va per aquí, tampoc.
No. Home, per descomptat, si fas un clàssic ja poses a plorar. Però hi ha molta, encara, literatura dramàtica contemporània que hi ha personatges femenins, però que potser no tenen tant de pes en la funció. I bèstia, som això, més satèl·lits.
És bèstia, això.
Sí.
2023.
Sí.
Abans, quan entrava la Mònica en aquest estudi, li deia, i has vist que m'he deixat 3 minutets, no seré gaire pesat. Li deia, em deixes parlar d'una cosa? Clar, tenir la Mònica Glenzel avui a l'estudi de Caravana i no preguntar-li, també és una mica pecat, i amb aquesta emissora... Com feia ara que no escoltaves aquesta sintonia?
Doncs bastant.
Ai, va dir, em dirà ahir.
No, bastant. A més, ja sé que ho reprodueixen a tot arreu, que està a diverses plataformes i això, però jo em vaig mirar la sèrie en el seu dia per analitzar...
No l'has vist més?
No.
Bèstia.
No, perquè jo mirar-me a mi... Jo em mirava els capítols durant el meu procés de gravació per analitzar i millorar la meva feina. Un cop la vaig d'això, com a plaer personal, no.
Què va significar per tu, Plats Bruts?
Uf, moltes coses, i moltes coses que en el seu moment no les tenia, o sigui, no en vaig ser molt conscient, però és clar que després de 25 anys hi hagi gent de diverses generacions que em troben pel carrer i em miren amb admiració i...
Passa encara, eh?
Sí.
Et molesta, si et diuen allò de Emma?
No. A mi l'únic que no m'agrada és la mala educació.
Val.
Ja està. Obvi. Reconec que és una feina que comporta això. No és la part que més m'agrada, perquè sempre he sigut bastant vergonyosa, però no, la gent, si és amable... Hòstia, jo ho vaig fer per això, perquè la gent passés una bona estona, doncs què menys, no? Si t'ho volen agrair, doncs endavant.
I el que vam riure. I el que... Així que gràcies. Un minutet i arribem a les 12... Podria arribar o podria haver un retorn de Plats Bruts algun dia? Això ho podríem arribar a veure?
No.
No, eh?
No.
I crec no és no.
No. No crec. No sé, potser siguin molt vellets, a lo millor, però no, tampoc. Jo penso que... Que, a més, que es mantingui el mite.
Ara, mira, parlant de mites, un dia com avui, que bé que t'has fet venir. De moment, aquest mite, que sí que el podeu veure, Els Conqueridors, en format de comèdia, on hi veureu Mònica Glenzel, també Tilda Espluga, però també a Mohamed Zian, a Xavier Bertran, a Roger Coma, a Ramon Madaula, a Vanessa Segura, tots dirigits pel gran Josep Maria Mestres de casa nostra. Moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana. Que vagi
molt
bé.
A tu.
Gràcies, Joan.
За козаченка, за молодого, за козаченка.